Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Al món fan sonores diversa i humana la vida. Retirat vora el mar del meu menorquí Walden, entre espelmes comens aquest tractat d'enyor. Un nou llenguatge, desmuntar l'ordre lògic i fals del discurs, fer esclatar la sintaxi, cremar la gramàtica. Ara veig en la nit Mandelstam llegint Dante, entre el fred dels combois deportats que travessen, fumejant oxidats, l'agre infern de Sibèria. Més brillant, però hi ha dictadures i la mort i el dolor desgracien consciències. Hi ha també militars de mirada assassina i la fam que devasta amb vergonya la terra. Tanta sang pot omplir denigrant tots els llibres. No som més que poeta de misèria. Passional, lluny de cercles i grups, de vegades m'embosc per fugir del neguit. No faig comptes tallar-me cap lòbul d'orella. Si són actes els mots, estaria molt bé que un poema pogués subvertir un ordre injust o salvar de la fam i el dolor col que vida. ben mirat un poeta, en el fons no és gran cosa. Purifica el dialecte, malalt de la tribu. Ser assetjat per l'absurd, que estimat és sentit. En un temps ja perdut, tota sova sa unilla, on vivíem d'atlots amb les portes obertes. Hi ha polítics podrits, hi ha banquers gominats, fent discursos casposos, salvant la moral. Hi ha universos de por, hi ha feixistes tendríssims, torturant estudiants, fent agonitzar gent. Grec d'Ulisses, el fantasma del Che, crema invicta un vell mapa de silencis i mines sagnants de salitre. A les sorres de Margate, un home aixurcat descompon en fragments el discurs d'una vida. D'on ve el verd remoreig desvenits i dinars? D'on ve el vol d'invisibles mil ànsies torners? Algú crida enrampat a una tàvega humida i d'un cop li han remput les ulleres a Babel. A Castilla no pot suportar més bandits, més pirates cruels que l'assalten i escorxen. Al barranc del Jandà ja no hi creixen flors blaves, algú rega sonats que el vent seca i despulla. Ja no cal cercar mons màgics fora de els homèrics, herois insulars, van surant sobre l'aigua, cadàvers de mites. Déu reclama el seu lloc. Sóc qui sóc i estic fart, que amb en prou repressiu i amb afau amb lluances. Macaretes més verdes
els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Come.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.
vienes tiemblo como un flan. Para ser contigo ya tengo mil plans. Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya no hay martes 13. Prepara el cachete pa' que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte 9 meses. Y yeah, quiero tenerte muy cerca de mí. Pegados como con pegante. Voy a comprarte unas gafas de sol. Porque el futuro se ve brillante. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba. Pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía. Ahora sé si jugar la lotería. La falta que me hacía.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
La redacció del projecte i iniciar el procés de licitació. Tot i això, no ha volgut posar data a la inauguració i ha recordat que sempre poden passar imprevistos. Avui també us expliquem que la intel·ligència artificial ha anat guanyant terreny els últims anys en el nostre dia a dia, però també específicament dins el món de l'educació. Però fins a quin punt és beneficiosa o perjudicial? S'ha d'apostar per fer-ne un ús regular dins d'aquest àmbit o cal limitar-ho? D'aquest tema en parla la santcugatenca Margarida Romero, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UIC Barcelona, investigadora experta en ciències socials, intel·ligència artificial i educació, en una entrevista que ha fet a Cugat Media. Al maig de 2024 també va editar la guia Usos creatius de la intel·ligència artificial a l'educació, juntament amb l'investigador Àlex Urmaneta. El llibre disponible en obert ja acumula 70.000 descàrregues. Pot recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I abans d'acabar, com sempre, us recomanem una activitat de la nostra agenda. Avui ens fixem en l'exposició Dones Africanes, de Sami Lutaya. L'artista kenià resident a la Floresta inaugura aquesta mostra a l'Ateneu, que es podrà visitar fins al 30 de setembre. La seva pràctica artística fusiona el realisme, l'expressionisme abstracte i el cubisme modern. Es nutreix profundament de les narratives culturals africanes, la natura i les seves pròpies experiències vitals, que transforma en un llenguatge visual potent i evocador. L'exposició és una experiència visual, però també una invitació a replantejar la manera com es veu, s'escolta i es recorda les dones africanes. Lutaya aspira a suscitar reflexió, diàleg i una apreciació més profunda per a aquestes veus tan sovint oblidades. La inauguració es farà aquesta tarda a les 6. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix aquesta tarda amb l'expresident Carles Puigdemont a Brussel·les. Serà la primera trobada entre tots dos des de l'arribada d'Illa a Palau i es produeix en un context en què el líder socialista ha reclamat públicament al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia a Puigdemont. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha marcat el cara a cara d'avui en la recuperació de la normalitat democràtica i el deslliga de l'intent de traure Junts cap a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Una normalitat política que el secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Oriol López, ha dit al Notícies en Xarxa que brilla per la seva absència.
És normalitat política, però no és normalitat política, perquè recordem que encara el president Puigdemont no pot tornar o el president Junqueras no pot exercir els seus drets polítics. Cap dels dos poden exercir els seus drets polítics, no? Per tant, està molt bé que parlin, està molt bé que tothom parli amb tothom, però s'han de trobar solucions.
La flotilla Global Summit ha tornat a sortir rumb cap a Gaza després que el mal temps obligués diumenge a fer tornar les embarcacions al port de Barcelona. L'organització ha aprofitat el contratemps per carregar més ajut humanitari i assegura que estan preparats per assolir el seu objectiu. Rècord en l'ús dels autobusos de la xarxa interurbana de Catalunya. Per primera vegada s'han superat els 80 milions de viatges i tenen molt a veure les obres que afecten les línies de Rodalies, però també les noves línies de transport i l'augment de freqüències. De seguida ens acostarem a l'estació de Sants de Barcelona per buscar la reacció dels passatgers i també parlarem amb el portaveu de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez. I el pavelló, habilitat a Fira de Lleida, ha acollit més d'un miler de temporers durant la campanya de la fruita de l'estiu. Més d'un 60% hi han arribat amb permís de treball però sense contracte i la resta estava en situació irregular. En esports, la passada mitjanit s'ha tancat el mercat de fitxatges sense sorpresa d'última hora al Barça. Fermín no ha acceptat l'oferta del Chelsea i continuarà a les ordres de Flick. Per altra banda, Héctor Ford marxa cedit a l'Elx. El Girona incorpora el porter croat Dominik Livakovic, el davanter ucraïnès Vladislav Banat i Brian Hill, que torna traspassat pel Tottenham. I en cultura, els 100 anys d'Amparito Roca, l'himne oficial de les festes de Santa Tecla, marcaran bona part de les celebracions d'enguany. El compte enrere s'ha activat a Tarragona de cara a divendres dia 12 amb la tradicional crida.
Notícies en Xarxa, edició matí.
Salvador Illa i Carles Puigdemont es reuniran avui a Brussel·les. El president de la Generalitat ha assegurat que ara és el moment de trobar-se per enviar el missatge que en democràcia cal dialogar. Serà la primera reunió entre tots dos des de que Illa és a Palau i en un context en què a Puigdemont encara no se li ha aplicat la llei d'amnistia. Illa ja s'ha reunit amb la resta d'expresidents de la Generalitat. Ens ho explica la nostra companya Mont Carvajal.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, sempre havia dit que es reuniria amb Carles Puigdemont quan fos el moment i ha considerat que és ara, a l'inici d'aquest curs polític, el moment oportú per fer-ho. En una entrevista a Catalunya Ràdio ho ha argumentat així.
El motor d'arrencada del cotxe en democràcia és el diàleg. I vaig per això. I vaig, també aniré a l'exposició del milionari de Montserrat que fa el Parlament Europeu i em veig a la delegació del govern de Catalunya, em reuniré amb el president Puigdemont, m'he vist amb tots els expresidents de la Generalitat, tenia pendent fer-ho amb ell.
La llei d'amnistia es va aprovar fa un any i mig, però Puigdemont està a l'espera que el Tribunal Constitucional resolgui el recurs que ha presentat i que suspengui l'ordre de detenció contra ell. En aquest sentit, ell ha insistit en que s'apliqui ja del tot i per tothom i que hagués preferit reunir-se amb l'expresident al Palau de la Generalitat.
L'amnistia és constitucional. A mi què m'hagués agradat? Doncs perquè aquesta reunió s'hagués pogut produir en aquesta sala.
Segons Illa, la proposta de reunir-se seva i Puigdemont hi ha estat d'acord.
Des d'Esquerra Republicana celebren aquesta trobada, tot i que recorden que s'hauria d'haver produït molt abans. A més, recorden al govern de Salvador Illa que no hi haurà negociació pressupostària fins que no es resolgui la qüestió del model de finançament i de la recaptació fiscal. Oriol López, que és el secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, creu que la normalitat política només arribarà quan tots els implicats al procés puguin exercir els seus drets polítics. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
És normalitat política, però no és normalitat política, perquè recordem que encara el president Puigdemont no pot tornar o el president Junqueras no pot exercir els seus drets polítics. Cap dels dos poden exercir els seus drets polítics. El que hauria de servir és perquè el president Illa tingui clar que l'amnistia, que ja fa més d'un any que va ser aprovada al Congrés dels Diputats, ha de donar fruit, no? I per tant ha de tenir fruits. L'amnistia per a Puigdemont, l'amnistia per a Junqueras, per a tots els represaliats de tot tipus, cal més valentia política i no es pot dir que hi ha normalitat política quan hi ha persones que encara no poden exercir els seus drets.
Mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha marcat la reunió d'avui entre Illa i Puigdemont en un context de recuperació de la normalitat política a Catalunya. En aquest sentit, en una entrevista a Televisió Espanyola, ha negat que sigui un gest per garantir el vot de Junts als pressupostos generals de l'Estat.
Desde el punto de vista político, a mí me parece acertado. Acertado, porque creo que cuando uno mira hacia adelante, como está haciendo la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, lo que no podemos hacer es mirar hacia detrás y pensar que no hay ninguna lección que tengamos que sacar del año 2017, de todos esos años de enfrentamiento, de conflicto político que tenemos que superar conjuntamente.
El PP ha posat el crit al cel per la reunió Illa-Puigdemont i ha demanat la compareixença del president Illa davant el ple del Parlament. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que el president de la Generalitat pretén substituir l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i ser el nou interlocutor del govern espanyol amb Carles Puigdemont.
A lo mejor es que el señor Illa pretende sustituir al señor Cerdán como interlocutor del señor Puigdemont. Pues estaremos atentos a los próximos días, pero comprenderá que el presidente de la Generalitat de Cataluña se convierta en el señor Cerdán es una falta de respeto al conjunto de los catalanes y al Estado de las Autonomías.
La flotilla Global Summit ha reprès poc abans de les 8 del vespre d'aquest dilluns la travessa cap a Gaza, un cop normalitzada la situació meteorològica que diumenge va fer tornar les embarcacions al port de Barcelona. En un comunicat, els responsables de la iniciativa han explicat que a causa d'unes condicions meteorològiques perilloses van fer una prova de mar diumenge al vespre i després van tornar a port per deixar passar la tempesta. Això, afegeix el comunicat, va implicar endarrerir la sortida per evitar complicacions amb les embarcacions més petites. Finalment, el primer vaixell ha sortit poc abans de les 8 del vespre d'ahir dilluns. Ariadna Masmitjà, portaveu de la flotilla, explica que estan preparats per a qualsevol nou contratemps.
Passaran coses pel camí, sabem que potser haurem de fer parades tècniques o haurem de fer alguns canvis en el que vagi passant, amb la qual això és part d'aquesta acció també.
Si tot va bé, la flotilla arribarà a Tunísia divendres, on s'unirà embarcacions d'aquest mateix país i de Grècia. Mentrestant, el govern israelià adverteix que tractarà com a terroristes a tots els activistes que participen en aquesta iniciativa i que incautarà totes les embarcacions. Busquem ara reaccions, busquem l'última hora sobre aquesta expedició que avança ja rumb a Gaza. Parlem amb el portaveu de la flotilla, Saïf Aboukeshek. Senyor Aboukeshek, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè està ara mateix, expliqui'ns, a Tunísia, no?, que és la primera escala prevista de la flotilla.
Exactamente, sí. Llegará aquí primero a Túnez, habrá otra despedida conjunta con los barcos que están aquí en Túnez y luego se sale para encontrarse en el mar con los barcos de Italia y de Grecia.
Què és el que sap sobre com avança la flotilla d'aquesta missió després d'aquest primer retard quan van intentar sortir diumenge però a causa del mal temps van haver de tornar al port de Barcelona? Com estan anant ara les coses?
Bueno, ha sido una noche bastante movida, también se espilló una fuerte tormenta en camino, ahora están bien, todo el mundo está bien, pero como primera noche de viaje no ha sido lo más fácil.
Totes les embarcacions, però, han pogut continuar?
Hasta el momento sí, hay una embarcación que ha tenido que parar, y luego volver a salir esta mañana.
I s'espera que totes puguin arribar finalment a Tunísia, treballant amb aquesta intenció.
Sí, teniendo en cuenta que en Túnez habrá un día de trabajo con la gente para también encontrar con el resto de los barcos, hacer una revisión y mantenimiento a todos los barcos que han venido desde Barcelona, da tiempo para los barcos, bueno, para este barco que ha tenido que hacer esta maniobra, de llegar a tiempo.
Com ha encaixat la tripulació i també com pensen que ha caigut en l'opinió pública aquest retard que van patir degut al mal temps i també uns primers instants de confusió, no?, sobre si la missió s'havia o no avortat. Com s'ha gestionat tot plegat?
Bueno, realmente nosotros tenemos que adaptar a la situación que hay. Esta es una flotilla que tiene una misión solidaria. Entonces, lo más importante es asegurar que todo el mundo está bien, que no ponemos a nadie en peligro, y si tenemos que hacer algunos cambios de última hora, existe ahí la flexibilidad. Si hubiéramos salido el primer día, hubiéramos puesto a la gente en una tormenta bastante más fuerte que al de ayer, y esto puede ser muy complicado para el viaje, teniendo que en cuenta que es un viaje bastante largo desde Barcelona hasta Palestina. Lo que hemos decidido hacer es hacer la salida de Barcelona, hacer unas pruebas de mar con todo el mundo para van practicando al aguante. Mucha gente de los participantes no han tenido esas experiencias antes, no han estado en viajes en barcos de velas en mar y tal. Entonces nos ayudó, la verdad, la decisión de retraso para tener todo a punto. Y si no fuese por la preparación que se ha hecho de esta forma, a lo mejor mucha gente no ha podido superar lo que pasó esta noche porque les ha pillado una buena tormenta.
I ja per acabar, quina és la situació i l'estat d'ànim d'aquesta tripulació, tenint en compte les declaracions d'Israel en el sentit que seran tractats com a terroristes?
Bueno, esto nos deja bastante claro que lo que quiere Israel es reprimir cualquier iniciativa y no quiere que nadie acerque para intentar romper el bloqueo a Gaza. Lo que nos preocupa, el no haber visto ninguna declaración hasta el momento de los gobiernos en contra de lo que va diciendo Israel. Israel está poniendo ya desde ahora amenazas sobre cómo va a actuar y cómo va a atacar a la flotilla. Es lo que hace falta ver cómo responde la comunidad internacional. Hemos visto en Barcelona las personas, hemos visto la ayuda humanitaria, hemos visto los barcos, los participantes, los perfiles, todo el mundo estaba en una formación intensa durante días de no violencia, se han firmado los acuerdos que corresponden a los valores y principios de la organización. Nosotros somos representantes de la sociedad civil, gente no violenta y gente que va en una campaña de derechos humanos, de ayuda humanitaria, porque hay gente que está muriendo de hambre en Palestina. Pero aún así Israel es capaz de hacer esas declaraciones y la complicidad sigue de pie. Esto es lo que nos preocupa verdaderamente. No es que porque Israel amenaza a tratarnos como terroristas, sino que la gente, o los gobiernos, los políticos, le dejan hacerlo y no hay ninguna denuncia al respecto. Este es un problema que vamos a tener todos luego, porque Israel, cuando hace esas declaraciones, actúa con violencia. Hemos visto cómo están tratando a todos los palestinos de Gaza solamente bajo el concepto de que autodefensa, dejan que mueren a niños de hambre. Son capaces de atacar a los barcos. Y lo que hay que preguntar a los políticos si son capaces de permitir que pase esto.
Saïf Abu Keshek, portaveu de la flotilla Global Sumut, gràcies per haver-nos atès avui al Notícies en Xarxa des de Tunísia. Molt bon dia, ho anirem seguint.
Bon dia, gràcies.
Notícies en Xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
La xarxa de busos interurbana supera per primera vegada els 80 milions de viatges. És una xifra rècord que es pot explicar perquè els usuaris busquen una mobilitat més segura davant les obres que afecten les línies de Rodalies. Tot i això, l'augment de la demanda també s'explica per un increment d'aquesta. De fet, aquest setembre entren en funcionament les línies que uneixen Hostalric i la Universitat de Vic, les del Vendrell i Calafell en Barcelona i la de Pont de Suert amb Tremp. I tot plegat constitueix el pla de millora promogut pel Departament de Territori. Què és el que en pensen els usuaris? Doncs els nostres companys Lluís Sánchez i Anna Ruiz són a l'estació d'autobusos de Sants a Barcelona. Anna, bon dia.
Bon dia, Thaís. Aquest pla de millora del govern inclou, sí, la creació de 4 noves línies de bus interurbà, però a més l'augment de les freqüències en una quinzena de rutes existents. I què en pensen els usuaris? Els usuaris aplaudeixen aquest augment de freqüències perquè han trobat en el bus interurbà una fórmula de mobilitat fiable que connecta els seus municipis amb la gran ciutat, amb Barcelona, a l'espera que acabin les obres del corredor mediterrani i disminueixin el nombre d'incidències al servei de Rodalies.
Home, el tren ara, últimament, funciona fatal. Però, bueno, per això preferim la majoria vindre amb autocar. Tenen bons horaris, el que passa que has d'anar mitja hora abans per fer cua, perquè si no, no pots agafar-lo.
Ens falten moltíssims autobusos. No sabem si ara, que em sembla que sortia la notícia, que eren 8 més d'anar i 8 més de tornada. Però ens falta molt perquè no tenim tren, que és un fàstic Vilafranca Comunicat, i Montbus també desitja molt.
Altres usuaris, però, consideren que tant el tren com el bus interurbà són mitjans complementaris i que cap d'ells ha de substituir l'altre. Per cert, Thaís, que som a l'estació d'origen des de Barcelona d'una d'aquestes 4 noves línies que desplegarà al llarg del mes de setembre el govern català. Aquesta línia enllaça Barcelona amb el Baix Penedès. L'autocar ha sortit cap a 8:45 del matí i anava a 8. La conductora ens ha explicat que encara falta que els usuaris es familiaritzin i coneguin les noves línies i que ahir ja va transportar 4 persones.
Anna Ruiz, companys de la xarxa, gràcies per aquesta connexió en directe. I busquem ara més valoracions, aquest reforç en el transport públic, en concret amb la incorporació de noves línies de bus. En volem parlar, en aquest cas, amb Pol Méndez, que és el portaveu de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Senyor Méndez, molt bon dia. Gràcies per atendre el Notícies en Xarxa.
Hola, bon dia.
A hores d'ara tenim una oferta, eh? Podem dir que l'oferta de transport públic és, d'alguna manera, substancialment més bona i més completa que la que teníem ara fa un any, el setembre passat?
Sens dubte, en el moment en què acabin de posar-se en marxa totes aquestes noves línies i els increments de freqüència, veurem com els usuaris tenen efectivament una nova possibilitat de moure's per desplaçar-se de forma sostenible i segura pel territori català. El que passa que és veritat que encara ens falta molta feina per fer, per poder dur el transport públic a tot arreu.
Perquè qui o quins usuaris notaran, de moment, a falta de completar aquesta xarxa de transport públic i d'autobusos interurbans, notaran més les millores que s'han dut a terme?
Bàsicament aquí tindríem dos tipus d'usuaris. Aquells que estan en llocs on no hi ha ferrocarril, com per exemple la línia que connecta la Selva amb Vic, que directament tindran una nova oferta d'un servei que no existia i que per tant ara podran fer-ho prescindint del cotxe, no? Per exemple els estudiants de la Universitat de Vic que visquin a la Selva, i per l'altra banda tenim els que tenien un ferrocarril en paral·lel, per exemple aquests del Vendrell que arribaran a Sants, però que últimament veiem com el tren no acabava de donar la talla, diríem, no funcionava correctament, i aleshores molts d'ells ja es passaven a la carretera buscant alguna alternativa, ja sigui en el cotxe privat o en aquest cas amb els nous autobusos que tindrem.
Part de l'èxit d'aquestes línies d'autobusos interurbans estan relacionades amb les obres que s'estan fent a diferents punts i en aquesta millora de Rodalies Renfe. Temen que siguin unes línies i uns funcionaments temporals i que a la llarga, quan Rodalies estigui ja en marxa amb totes les reformes que s'hi han de fer, es deixi d'apostar per aquest altre mètode de transport?
Home, de fet, més que un temor, és el que creiem que és el que s'hauria de fer. És a dir, el que quan tenim en un mateix corredor una línia ferroviària, suposem que està en bones condicions perquè acaben les obres i funciona bé, i tenim un autobús en paral·lel, el que estem fent és duplicar un servei que amb uns recursos que ens serien molt útils a altres parts del territori, on sobretot no hi ha ferrocarril, i recordem que el ferrocarril és el mitjà de transport públic sostenible per excel·lència, tant pel que fa a capacitat, no? Perquè pot portar 2.000 persones, com pel que es fa a nivell de sostenibilitat, perquè és totalment elèctric i està enganxat a la xarxa elèctrica i rep energia que bàsicament el que es compra és que sigui solar. a més, no té embussos, vale? Perquè té la seva via independent i, per tant, tot el que és l'accidentalitat i la perillositat es redueix enormement. Per tant, sí, esperem que, primer, en algun moment Rodalies funcioni com hauria de funcionar i que, en segon lloc, puguem destinar tots aquests autobusos que ara posem en corredors que ho necessiten, com són el de Vic o el de Vilafranca, els puguem dur a altres parts de Catalunya, del territori, que no tinguin la sort de tenir aquest ferrocarril directament perquè no existeix.
I ja una darrera qüestió també relacionada amb el transport ferroviari. Els usuaris de Lleida es queden a partir de dilluns que ve sense els trens Ablo de connexió amb Barcelona i això farà que s'encareixin els bitllets. No és un nou contratemps en la mobilitat en el transport públic?
Esclar, sí, sí, segurament, sens dubte. El que passa és que Ablo era un servei comercial de Renfe, tot i que era low cost, no deixava de ser un producte amb el que Renfe pretén guanyar diners. I el que s'hauria de fer des de Lleida, i també evidentment des del Camp de Tarragona, però ara parlem de Lleida, és incrementar la quantitat de places que hi ha d'Avant, que és bàsicament la subvenció per obligació de servei públic en els trens de mitja distància d'alta velocitat, i que ara mateix ja veiem com s'ha de demanar la plaça perquè s'ha de comprar amb una, dues o tres setmanes d'antelació perquè no n'hi ha prou. Aleshores, i a més, tota la gent que potser anava en un regional convencional es passa a l'alta velocitat perquè en general funciona una mica millor, és més fiable. Per tant, el que hauríem de fer en tot cas és incrementar les places de l'Avant, per exemple, sinergiar-les amb els trens d'AVE, com es fa amb molts d'ells, i garantir que sigui a través de la mitjana distància de servei públic que la gent es pugui moure a través del territori i no haver de confiar en aquest cas en un servei de comercial tot i ser low cost.
Pol Méndez, portaveu de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Moltíssimes gràcies per haver atès avui al Notícies en Xarxa. Molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Adéu. I el pavelló 3 de Fira de Lleida ha acollit més d'un miler de temporers durant la campanya de la collita de fruita d'aquest estiu, des del 2 de juny fins al 31 d'agost. Ara l'alberg de Seròs torna a oferir 40 places d'allotjament durant el setembre a les persones que busquin feina a la campanya agrària. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
Aquesta ha estat l'arribada dels 5 usuaris que s'han derivat des de l'Oficina Única de Temporers de l'Ajuntament de Lleida. Aquest recurs s'activa per segon cop aquest any, després de l'experiència del mes de maig, quan l'alberg ja va acollir temporers en recerca de feina. L'equipament pren el relleu del dispositiu del pavelló 3 de Fira de Lleida, que ha estat operatiu el juny, juliol i agost.
Tornem a reobrir aquestes 40 places d'allotjament que tenim disponibles. Les vam tenir disponibles al maig i al setembre per complementar el recurs que té la paeria Lleida de Fira. Hem començat amb una ocupació de 5 persones que han arribat aquesta tarda.
De fet, aquest alberg espera acollir més temporers en els pròxims dies amb l'objectiu de garantir un allotjament digne. Al maig hi van passar 32 persones, 14 de les quals van trobar feina abans d'exhaurir els 10 dies d'estada.
Falten 6 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí. Repassem l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, bon dia. Fermín continuarà al Barça, eh?
Sí, aquesta passada mitjanit s'ha tancat el mercat de fitxatges i ho ha fet posant punt final a un dels serials de l'estiu. Finalment, Fermín ha decidit rebutjar l'oferta del Chelsea i continuarà al Barça a les ordres de Hansi Flick. El migcampista del Campillo, de 22 anys i format a la Masia, té contracte fins al juny de 2029. Qui sí que canviarà d'aires és Héctor Fort, que marxa cedit a l'Eix. La sortida del defensa permetrà inscriure Marc Bernal en fitxa del primer equip, mentre que Bardagi tindrà fitxa del filial. L'últim dia de mercat va ser més mogut a les oficines del Girona. En el capítol de sortides, el club ha traspassat Yangel Herrera a la Reial Societat i ha cedit Dauda al Cádiz. La sorpresa d'última hora, però, va ser l'acord amb el Fenerbahçe per a la cessió del porter croat Dominik Livaković, que arriba per suplir la baixa de llarga durada de Juan Carlos. D'altra banda, Brian Hill torna a Montilivi després d'un acord de traspàs amb el Tottenham. I també arriba el davanter Vladislav Vanat, l'ucraïnès procedent del Dinamo de Kiev, té 23 anys i signa per les properes 5 temporades. Vanat explica els motius que l'han portat a acceptar l'oferta blanquivermella.
Tinc bones sensacions. És una bona oportunitat venir a aquest club. Estic molt content. He vist molts partits del Girona perquè molts jugadors ucraïnesos han jugat aquí. He parlat amb ells i m'han dit que vingués a Girona.
I en bàsquet, el Haiopos Lleida ha presentat l'escorta nigerià Caleb Agada. El jugador arriba a Lleida il·lusionat per encetar una nova etapa a la Lliga CB. En té més dades des de Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
Caleb Agada, l'escorta canadenc, que compta amb passaport nigerià, arriba a Lleida procedent de l'Al Ahly Trípoli de Líbia, equip amb el qual es va proclamar campió de la Lliga Africana. A més, Agada espera adaptar-se ràpid a l'ACB perquè ja compta amb experiència a la Lliga Espanyola després d'haver jugat en equips com el Prat o el Melilla.
L'estaf em va trucar, estaven molt interessats en mi, això ho vaig apreciar molt i per això va ser fàcil escollir venir al Haiopos Lleida.
It was just an easy decision.
Un escorta elèctric amb experiència i joventut que destaca per la seva capacitat defensiva. A més, des del club, destaquen la importància que pugui realitzar pràcticament la pretemporada al complet després de la seva estada a l'Afrobasket.
Creo que encaja fantásticamente en nuestro estilo de juego. Muchísima energía, los que no lo conocéis lo vais a ver pronto.
El Haiopos Lleida disputarà aquest dijous el primer amistós de pretemporada contra el Joventut de Badalona.
Doncs el Lleida, que es va posant a punt per la seva segona temporada a la Lliga CB.
Ho anirem veient. Gràcies, Cristina.
Que vagi
bé.
Fins demà.
Ho deixem aquí. Tornem demà amb més informació a primera hora del matí. Que passin un bon dimarts. Adéu.